Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Resumim l'actualitat del dia. Comencem dient que el rei Felip VI ha dit aquest migdia al Congrés que Espanya no pot negar-se a ella mateixa tal com és. Ha estat en l'inici formal de la 12a legislatura de l'actual democràcia espanyola en una sessió solemne a la qual no han anat els diputats i senadors d'Esquerra Republicana, Bildu i Compromís. El monarca ha agraït als partits polítics el seu esforç de negociació per desbloquejar la complexa situació creada després de la doble convocatòria electoral al desembre i al juny. I també ha reclamat que es recuperi la confiança dels ciutadans en els valors ètics que han d'inspirar la vida pública. També us expliquem que el treball coordinat de més de 500 investigadors d'una vintena de països de tot el món acaba de donar el seu fruit. S'han publicat simultàniament 41 articles científics amb les seves conclusions, totes centrades en l'epigenoma humà. Fins ara sabíem que els gens poden patir mutacions i desenvolupar una malaltia. Ara s'ha anat més enllà i s'ha estudiat l'epigenoma, un dels responsables de donar a cada cèl·lula la seva funció específica. Aquest epigenoma humà ha quedat desxifrat, com dèiem, gràcies al treball de més de 500 científics de tot el món. També és notícia que la candidata del Front Nacional, Marine Le Pen, pot guanyar les eleccions presidencials de França, segons ha reconegut avui el primer ministre francès, Manuel Valls, en un acte a Berlín, on ha coincidit amb el president Barack Obama. Manuel Valls ha alertat que tots els sondejos indiquen que Le Pen arribarà a la segona volta i que pot transformar la situació política. Ha avisat del perill que representaria l'extrema dreta al poder a França. I acabem amb un apunt. L'Ajuntament de Barcelona ha portat a la Fiscalia un possible frau de 800.000 euros en el servei d'escombraries de la ciutat, segons informa el diari El País, citant l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel. Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road just for... La Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya organitza per tercer any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la Filmoteca de Catalunya, l'Obra Social La Caixa i els Cinemes Verdi de Barcelona. Més de 20 ponents de diferents confessions religioses, especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes i intel·lectuals, presentaran les 20 pel·lícules projectades en 20 sales d'arreu de Catalunya. Del 15 al 30 de novembre, viu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Més informació a cinemaespiritual.cat.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles, La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Cada matí és un nou inici.
Anònim.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Tots ho sabem, una dona va morir a Reus a causa de la pobresa, una dona de més de 80 anys que vivia amb molt poc, tan poc que no podia pagar l'aigua ni la llum. Fa anys que parlem sobre el dret de l'energia a plusvàlua, perquè avui en dia sense energia no es pot viure. No podem acceptar que una persona a la nostra societat visqui sense aigua, sense llum o sense calefacció. Com a país, com a continent, no ens ho podem permetre. Perquè creiem en els drets humans i perquè som prou rics com a societat perquè els nostres ciutadans tinguin aquests drets garantits. Avui parlarem sobre la pobresa energètica i sobre la pobresa en general, perquè a la primera part del programa tindrem amb nosaltres Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Economia, que com cada novembre organitza la campanya del Gran Recapte d'Aliments. La segona part del programa tindrem amb nosaltres els tertulians, Raquel Parisi, Elvira País, Mireia del Pozo, avui tot dones. Benvolgudes, benvolguts, benvinguts al Plusvàlua, el vostre programa sobre actualitat econòmica i social amb clau de valors. Com sempre, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez del Control Tècnic i qui us parla, Carla Gràcia. Comencem el programa avui amb un petit homenatge al Sense Sostre. When we bow slowly, my when we bow slowly, my when we bow. L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. Amb aquest Homeless de Paul Simon, comencem l'editorial d'avui que ens porta Joan Maria Solà, secretari general del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, FES. Les mostres de solidaritat de la nostra ciutadania són presents a Catalunya. Com cada any, a la tardor, tenim dues grans campanyes, el Gran Recapte d'Aliments i el de la Marató de TV3, que obtenen resultats espectaculars i que són una mostra d'aquest proisme. La primera, el Gran Recapte d'Aliments, que aquest any 2016 compleix el seu 9è aniversari. Ha anat superant any rere any els resultats de l'anterior, tant pel volum de productes recaptats com pel nombre de persones implicades. El Gran Recapte és la campanya anual per excel·lència del Banc dels Aliments. És una acció que mobilitza els ciutadans en la recollida d'aliments per ser distribuïts a un ampli conjunt d'entitats que els fan arribar a les persones necessitades. Amb aquesta campanya, el Banc dels Aliments recull prop de 6.000 tones d'aliments, mobilitza més de 20.000 voluntaris i aconsegueix sensibilitzar la població que, amb entusiasme, col·labora i fa possible l'èxit de l'acció cada any. El Banc dels Aliments no només aporta un ajut directe a les persones necessitades, sinó que sensibilitza la societat en la realitat de pobresa que viuen moltes persones a prop nostre. És reconfortant que dins d'aquesta societat tan egoista hi hagi accions solidàries que ajudin a pal·liar els estralls d'una crisi econòmica que ha augmentat tant els índexs de pobresa com la desigualtat social. Avui hem convidat el senyor Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Economia. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
És un plaer tenir-lo cada any, que el convidem per presentar-nos cada any el nou recapte, el recapte dels aliments, el Gran Recapte.
Sí, i moltes gràcies per la invitació, que acollim amb molt de gust, perquè no volem que pel fet de la repetició sigui ja una cosa consuetudinària. Cada vegada intentem fer-ho millor I ho hem de fer millor perquè cada vegada tenim més persones que necessiten del nostre ajut. I si no són més persones, necessiten encara més aliments perquè el que els hi podem donar no és suficient per la seva dieta. Per tant, aquí ens trobareu i aquí estarem per intentar fer arribar a la ciutadania el nostre projecte, que gràcies a Déu, aquesta és la 8a vegada que el celebrem i cada vegada anem pujant una mica més. És una mostra de que el ressò que es fa a través dels mitjans de comunicació arriba i arriba amb un terreny, com deia Jesucrist, un terreny preparat per ser adobat, és a dir, per ser sembrat. És a dir, i en aquest sentit després en collim els fruits. Fruits que preferiríem que no haguessin d'existir per donar-los a les persones que els necessitem. Jo li deia fa poc al president Puigdemont de la Generalitat de Catalunya, li deia, sisplau, senyor Puigdemont, faci una política econòmica que, us en podeu riure de la forma de dir-ho, que ens faci disminuir la clientela. Feu-ho de manera que hi hagi menys persones necessitades. Que no n'hi hagi cap, potser és impossible, però almenys que n'hi hagi menys. Que hi hagi un sistema, un funcionament econòmic i un funcionament social que faci que cada vegada tinguem menys persones.
I què li va dir el president?
Que amb això estaven, que ho intentaven. Que no era fàcil en una situació de crisi, però que ho intentaven.
De moment estan intentant tancar els pressupostos, que
bé,
ja és difícil.
Bueno, però ja és un element important.
Més
tancar-los
socials.
Més que prorrogar-los és important perquè ja demostra una certa voluntat d'acció. Cada vegada ho hem de fer una mica millor.
Senyor tots. Eduard Arruga, què és el Banc dels Aliments per als nostres oients que no el coneguin?
Serà difícil, potser, trobar persones que no el coneguin, però vull recordar a tots. El banc és fruit d'una fundació privada. No estem vinculats amb cap institució pública ni depenem de ningú. Tenim el patronat, persones privades, motivades per aspectes socials i que responen, doncs, a aquest interès d'ajudar els demés. No ens mou cap altra cosa. Com a tal, som una entitat, per tant, apolítica, som inclús una entitat aconfessional, cadascú té la seva religió i la practica, però som aconfessionals.
S'entén que la pobresa la pateix tothom.
Exacte. I hem d'ajudar sense mirar si el que ho rep és d'una... Vaja, sense cap distinció, de raça, de religió, de creença política, etc. Som, en aquest sentit, una entitat benèfica que el que fem, en certa manera, és de majoristes, no de minoristes, és a dir, no de minoristes, sinó fem de majoristes amb el sentit de que volem omplir un pont entre la disponibilitat d'aliments, sobretot la disponibilitat d'aliments excedentaris i comestibles, i les necessitats de persones, repeteixo, persones, no gent, sinó persones de casa nostra que passen gana. M'agrada, vull dir, insistir en aquest fet, no tractem a les persones que passen gana com a gent necessitada, sinó com a persones, perquè se'ls ha de donar també els aliments d'una manera digna i han de ser tractats com dignament. Això és el que fa, el que és el Banc dels Aliments.
És a dir, el Banc dels Aliments recull un excedent, en alguns casos un excedent d'aliments, en altres la voluntat de persones o d'empreses, i les distribueix a entitats.
A entitats benèfiques, Catalunya són unes 600, que són les que tracten directament amb els beneficiaris. Beneficiaris que en són... derivats per part dels serveis socials dels ajuntaments o, en el cas de Barcelona o una altra gran ciutat, dels consells de districte. És a dir, els assistents o les assistents socials d'aquestes institucions, bàsicament ajuntaments, la qual col·laboració apreciem molt, són els que determinen quina persona té dret a aquesta assistència alimentària i li diuen a quina d'aquestes 600, potser gairebé ara 700 entitats a les quals acudir per tal d'evitar doncs, que hi hagi doncs, duplicitats i per tal d'evitar doncs, abusos d'uns sobre els altres. Llavors, a aquestes entitats nosaltres les tractem a totes igualitàriament, a proporcions, en proporció al seu número de beneficiaris, i aquestes són les que fan arribar directament els aliments a les persones.
El Banc dels Aliments treballa tot l'any.
Sí, sí, treballem tot l'any. La ciutadania ens coneix per aquesta campanya excepcional del Gran Recapte, que és excepcional per dos motius. Un, perquè és la gran crida que fem a la ciutadania perquè es rasqui la butxaca, per dir-ho així, i ens doni productes com els que ella compra per casa seva i ens els doni per poder atendre aquestes necessitats. És molt bonic que en dos dies, aquest any serà el divendres 25 i el dissabte 26, és molt bonic veure que en dos dies recollim pràcticament el 20% del que distribuïm durant tot l'any. La resta de productes ens venen de la nostra lluita contínua durant tot l'any, durant els altres 363 dies. No és que treballem només el 25 i 26 de novembre, eh? Però durant els altres 363 dies treballem contra el malbaratament, o més ben dit, si es vol dir d'una manera més bonica, per l'aprofitament de l'excedent alimentari. Les collites, a vegades, són superiors a la demanda, especialment en temes de campanya. No es pot col·locar tota la producció al mateix temps. Nosaltres ajudem a distribuir els excedents. Moltes empreses industrials, a vegades, doncs, produeixen més del que després són capaces de vendre, i abans de que caduqui el producte o que passi la data de consum preferent, ens el donen perquè el puguem distribuir. Als supermercats i botigues d'alimentació hi ha productes que perquè s'ha esbotzat la llauna o perquè s'ha obert el paquet, doncs no els poden vendre, llavors també ens els donen, tot i que en aquest cas ja no ens ho donen a nosaltres directament, sinó que ho donen precisament directament a entitats benèfiques per tal d'evitar, diguem-ne, un transport inútil. I en aquest sentit, doncs, col·laborem i aquestes són el treball que fem durant tota la resta de l'any. L'any passat, per exemple, els quatre bancs de Catalunya van distribuir 22 milions de quilos. D'aquests 22 milions de quilos, 4,5, és a dir, pràcticament un 20%, va venir del Gran Recapte i la resta va venir de la lluita contra el malbaratament durant els altres, diguem-ne, 11 mesos de l'any.
Dóna la sensació, sentint-lo parlar, senyor Arruga, d'una fundació, d'una organització molt ben organitzada, tot molt meticulós, amb molta serenitat, poder gestionar tants i tants aliments, distribuir-los, portar-los a la gent. Com es fa això?
És un miracle. És un miracle, però que no és tan miracle si pensem que això es fa gràcies a la voluntat de la gent. Tenim dos principis bàsics. Un és el de la gratuïtat. Els productes ens han de ser donats a nosaltres gratuïtament, sigui per la ciutadania, sigui per les empreses, sigui per les cooperatives agràries, sigui pels supermercats. Els productes ens han de venir donats gratuïtament. I nosaltres els donem també gratuïtament. No cobrem res per aquesta feina. I ni les entitats benèfiques poden cobrar res per l'entrega dels productes. Aquest és un principi. L'altre principi, que també va lligat amb aquest, però que és complementari, és el del voluntariat. Pràcticament tots som voluntaris. Només podem tenir, o tenim, de fet, un 4 o un 5% dels recursos humans, de les persones que ens ajuden, contractades, com a, diguem-ne, contractades per un horari concret, etc. És evident que en voluntaris hi ha coses, per exemple, conducció de camions, per exemple, moviment de toros, com n'hi diem, de màquines dintre del magatzem, etc. Doncs necessites persones. Inclús, podríem dir, en el cas del Banc dels Aliments de Barcelona, una persona que obri a les 8 del matí i tanqui a les 5 de la tarda. Amb voluntaris, organitzar això és bastant més difícil. Ara bé, tot funciona molt bé. En primer lloc, perquè ja portem l'any Portem 29 anys de funcionament al Banc dels Aliments de Barcelona.
I el gran recapte?
No, només 7. Aquest serà
7
el vuitè.
Vuitè.
Vam començar l'any 2009, malgrat-ho, com dirien els francesos, perquè no volíem, en principi, anar a rascar la ciutadania a que fes això. Però vam veure un exemple que el vam importar del Banc d'Aliments de Lisboa, que ho havíem fet una crida d'aquest tipus, l'any, concretament l'any 2008. I llavors l'any 2009 ens vam atrevir a fer-ho de manera molt, molt petita. Inclús aleshores havíem d'anar a demanar permís en els establiments comercials perquè ens deixessin posar allà a la porta unes caixes i unes persones perquè recollissin els productes. Però la cosa va entrar francament bé. Però per què ho vam fer? Ho vam fer com a activitat complementària, no com a activitat principal. Com a activitat complementària del que fem a la resta de l'any. Per què? Ens pujava molt la demanda, ens pujava molt el número de persones que necessitaven assistència alimentària.
Per l'hivern, pel fred.
Exacte, sí. I pujava això també a l'època, i després no ens pujava tant el recapte de productes. Llavors vam dir, doncs hem de fer alguna cosa més, perquè si no, cada vegada en donarem menys productes per persona. Ara, en canvi, hem sigut capaços d'arribar a quasi 100 quilos per persona i any. Sembla molt? Tampoc és massa. 2 quilos la setmana tampoc és una quantitat excessiva de productes bàsics. Excluïm sempre l'aigua, que la distribució, en principi, a Catalunya està garantida, i excluïm begudes alcohòliques i d'altres, perquè aquestes no formen part del que considerem una dieta necessària. Però vull dir, ha sigut un èxit. I amb la bona voluntat, la gratuïtat i, diguem-ne després, una conseqüència d'això, la seriositat amb el treball, això ens ha fet, ens ha ajudat molt a organitzar-nos bé. Vull dir una cosa, el nom que portem és el de banc, però és un banc sense diners. Tenim els diners mínims suficients per pagar el llum, per pagar la benzina dels camions, per pagar les persones contractades, i prou. No volem més. No ens gastem ni un euro en publicitat. No ens gastem res en altres activitats, podríem dir, de promoció. La promoció l'hem de fer amb el boca a orella, l'hem de fer a través dels mitjans, etc. És cert que hi ha persones que ens, i empreses que ens donen diners. Aquests diners els empleem directe i exclusivament amb la compra de productes. Com que no rebem tots els productes que necessitem per fer una dieta saludable, doncs en comprem d'altres. Un exemple molt recent. Ens hem proposat com que, per exemple, amb ous la demanda és molt superior a l'oferta, no hi ha excedents, pràcticament, al contrari. Llavors, què hem fet? Hem anat a buscar empreses productores d'ous, granges avícoles, que ens venen els ous a uns preus, francament, molt solidaris, podríem dir, un preu solidari. I això ens ha permès, amb els diners que recaptem, poder donar més proteïna a les persones que els necessiten.
A més, és un producte difícil, no?, de captar i de moure, que no es trenquin, que...
Bueno,
i que no es passin, no?
Diria,
no? M'imagino que no és el mateix com un litre de llet.
Ja.
No?
Sí. Però de moment ja portem 2 mesos i mig amb aquesta experiència i de moment de trencadissa l'hem tingut molt poca. Molt. Perquè ja els ous en principi van envasats amb aquells paquets de plàstic de 6, de 8, de 10, de 12 i ja la veritat és que això es manipula molt bé i no hi ha trencadisses.
Estem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel, com sempre, parlant sobre economia en valors. Avui sobre el gran recapte que organitza cada any el Banc dels Aliments. I per això hem convidat avui el senyor Eduard Tarruga, president del Banc dels Aliments de Barcelona i president de la Societat Catalana d'Economia. Senyor Arruga, el gran recapte no és només una mostra de solidaritat. És, podria dir, si m'ho deixa dir, gairebé una festa. Una festa del voluntariat. La il·lusió amb la que jo em conec i he participat, amb què els voluntaris treballen i contribueixen, no és normal.
La veritat és que no sé si és una festa, tampoc m'acaba d'agradar la paraula festa, però és un èxit de la ciutadania. Les persones s'engresquen. S'engresquen. És una activitat que il·lusiona. Aconseguir, en primer lloc, 25.000, 27.000 persones de col·laborar, ja implica que hi ha un esperit de solidaritat i unes ganes de col·laborar-hi. Ningú ve per força. Tothom ve amb ganes. Molt sovint rebem el missatge, quan després de volem saber com fer-ho millor l'any següent, preguntem als voluntaris d'aquestes ocasions com ho han vist. I una resposta molt general diu: és que vull repetir, perquè aquí no sols m'ho passo molt bé i ajudo en els demés, sinó és que, a més, rebo més del que dono. És a dir, amb l'alegria aquesta de que estàs contribuint a una tasca social en forma d'alegria, de content. I, per tant, doncs, s'engresquen i venen molt sovint, siguin a la fase de recapte de productes en els supermercats, sigui després a la fase de classificació, venen grups de persones. A vegades venen famílies senceres, que ajuden. Tot i que com a voluntaris només podem acceptar, per qüestió d'assegurança, a persones de més de 16 anys, si en un supermercat hi va una família amb nens de 8, 10 o 12, doncs sota la responsabilitat d'adults, els pares principalment, els deixem estar allà i col·laboren. I d'aquesta manera es sensibilitzen també d'aquesta acció. Amb això és molt educatiu i engrescador.
Senyor Arruga, deixi'm que siguem directes. Aquest any què necessitem per ajudar a les persones que passen penúries amb el gran recapte?
Bueno, nosaltres, com a bancs dels aliments, ara necessitem voluntaris encara. Necessitem 27.500, perquè són quasi 2.600 punts de recollida.
Quants tenim ara?
A tot Catalunya ens tenim 20.500.
Ens falten 7.000.
7.000. Cada any...
Es diu ràpid, eh?
Sí. No, però també he de dir que ràpidament es van apuntant. I consti que és molt fàcil apuntar-se. Se'n va o telefona en els bancs, o bé se'n va a la web Gran Recapte.
www.granrecapte.com.
Exacte. I llavors, en aquesta web, hi ha una a part de les dades personals i tal, hi ha un lloc on es diu cerca el teu punt de recollida. I allà es diu quin és el punt de recollida que està buit, quins són els torns que queden buits, i llavors cadascú, personalment o en grup, llavors s'han de donar els noms de les persones, s'apunten a dir, doncs nosaltres omplirem aquest torn el dissabte de 9 a 1, o de 1 a 5, o de 5 a 9. Són els tres torns que hi ha, tant el divendres com el dissabte. Són torns de 4 hores, no exigim 8 hores, i per tant, doncs, així anem... S'apunten, i normalment s'apunten. Però ara també he de dir, des del punt de vista de bancs, haver d'esperar a última hora, a saber si hem omplert tots els punts de recollida, ens provoca un neguit extraordinari. Demanem que s'apuntin quan abans millor, perquè hi ha un avantatge. Escolleixes el torn i el lloc. I normalment és important escollir un torn que et vagi bé i un lloc que estigui al costat de casa teva. I, per tant, és molt millor...
Ens fem
això.
Una crida des d'aquí, des del Plusvàlua, perquè totes les persones que vulguin contribuir amb aquest gran recapte organitzat pel Banc dels Aliments, ho puguin fer i ho facin, que s'animin, que és molt fàcil, www.granrecapte.com o bé trucant al 93 346 44 04 i ajudar una mica, amb unes horetes, a que tot això funcioni i que persones que ho estan passant molt malament puguin tenir, com a mínim, els aliments necessaris per tirar endavant. Senyor Arruga, m'aixeca el dit.
Sí, perquè m'he quedat... Calen voluntaris i després ens calen aliments. Quins? Bàsics i de conservació. Perquè amb el gran recapte, malauradament, no podem gestionar bé productes frescos o congelats, freds o congelats. Necessitem productes d'una conservació mitjanament important, com són, per exemple, llet, que pot ser líquida o condensada, com, per exemple, oli, com, per exemple, conserves de carn, conserves de peix, i després també demanem aliments per infants. Ja sabem que aquests són més cars per dosi, per individual, però també no podem oblidar que tenim uns, a Catalunya, a prop de 5.000, 6.000 infants que estan en situació de famílies amb precarietat econòmica.
Així, llet, oli, conserves de carn i peix, aliments per infants...
Aquests són els productes més bàsics. Si volem afegir-hi, podríem dir llegums cuits, i recalco l'adjectiu de cuits, perquè llegums crus impliquen un consum energètic important. També sé, sabem, que un llegum cuit, 400 grams de llegums cuits, són més cars que 400 grams de llegums crusos. Cigrons, mongetes o llenties, estem parlant, bàsicament.
Les dificultats per bullir-los...
Preferim, i les famílies agraeixen més, que se'ls doni un producte molt més a prop del consum que no pas haver-ho de cuinar.
Anotat. Llet, oli, conserves de carn i peix, aliments per infants, llegums cuits i, sobretot, voluntaris.
Exactament.
Senyor Arruga, li presento els nostres tertulians d'avui, les nostres tertulianes, perquè avui tots són dones, amb una alegria important.
Estic molt ben acompanyat.
Clar que sí. I el Mario, que ens escolta des de l'altra banda, també. Avui estem tots ben acompanyats.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Doncs ens acompanya Raquel Parisi, economista. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La senyora Elvira País, doctora en Ciències Humanes, Socials i Polítiques i periodista. Bona tarda.
Bona tarda.
I la senyora Mireia del Pozo, advocada i gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que sempre és un plaer tenir-la amb nosaltres.
Hola, bona tarda, igualment. I avui especialment és un honor compartir tertúlia i compartir aquesta entrevista amb el president del Banc dels Aliments, el senyor Eduard Arruga, que, com ell deia, no per venir cada any, que és algo que ens alegra moltíssim, no per venir cada any, que no s'entri en una normalitat. Al contrari, ell quan estava dient que són voluntaris, no inverteixen en publicitat ni en comunicació, cada any, si us fixeu, per sort, hi ha des de més mitjans de comunicació que s'estan fent ressò, i és precisament per aquesta bona feina que feu, perquè ho feu d'una manera seriosa. Aleshores, amb aquesta bona voluntat, cada vegada hi ha més mitjans, i, bueno, doncs encantada de tornar-lo a tenir aquí i de donar veu perquè tingueu molts voluntaris, perquè amb aquests voluntaris es pugui recollir molt menjar i després poder passar a la següent fase, que és la de distribució.
Sí. Ja ens
hi hem apuntat. Endavant.
Mireia, moltes gràcies, perquè tu ets una voluntària...
Per això anava a preguntar. Ja s'han apuntat vostès a la gran recapta?
Sí. Estem tots apuntats. Bueno, totes apuntades, perquè hem parlat abans, estem totes apuntades com cada any.
Moltes gràcies.
Aquí ja ho hem fet, eh? A veure si hem de convèncer algú més a la ràdio, però si fa falta ho fem. Senyora Elvira País, volia comentar també alguna cosa amb el senyor Rugam.
No, que, home, conec aquesta tasca que fan, la trobo imprescindible en la situació en què viu Espanya,
lamentablement,
Europa.
Lamentablement imprescindible.
Lamentablement imprescindible. I, no sé, els admiro i per l'organització, sobretot, perquè trobo que ha de ser una cosa bastant complicada d'organitzar un recapte i una entrega d'aquests aliments a tot la gent que necessita.
Sí.
Ho trobo que és admirable.
Bueno, he de dir que la feina de preparar el gran recapte, com qui diu, la fem ja a partir del mes de gener de cada any, tot i que vingui el novembre. Hem de començar, per exemple, a parlar novament amb les cadenes de distribució per veure quins s'apunten, quins no. Gairebé diria que, de totes maneres, actualment s'apunten gairebé totes i tots els establiments amb una certa dimensió, molts petits, hem de dir que malauradament no hi ha lloc, diguem-ne, pel gran recapte. Buscarem altres fórmules de col·laborar amb ells, però ja des del mes de gener comencem a pensar en el gran recapte de l'any següent, comencem a parlar amb mitjans de comunicació, comencem a parlar amb entitats benèfiques perquè també elles són molt importants cara a proporcionar-nos voluntaris. Clar, és a dir, els voluntaris habituals de les entitats benèfiques molt sovint també es troben engrescats, i m'agrada molt aquesta paraula d'engrescar, ho sento.
Engrescats
a col·laborar amb el gran recapte. I això ho hem de fer. Hem de preparar els petos, hem de preparar les caixes, hem de preparar les bosses, hem de preparar moltíssimes coses. Després diria, en canvi, quan després ens ve la classificació, que és una feina de passar els productes, el que diem de banyeres o de dipòsits grans, a caixes petites de 12 o 15 quilos més o menys de contingut mig, ja ha seleccionat el producte, perquè quan surten els grans contenidors dels supermercats o dels hipermercats, surt tot variat, tots els tipus de productes que demanem i els que no demanem, que també ens donen, i gràcies.
És una gran lliçó de logística.
Llavors,
això és el que m'impressionava, no?
És una lliçó de logística
que moltes empreses haurien d'aprendre.
Exacte.
Això que es fa en 2 dies és impressionant.
Jo crec que com a ciutadans, com a experiència, seria bo tothom anar al banc dels aliments, al banc dels aliments i que ho veiéssim, perquè realment és admirable. Et quedes sorprès quan tu estàs dient aquesta logística. És que és veritat.
Sí.
És impressionant.
Sí.
Això no és un voluntariat que no saben ben bé de què va la cosa. No. Aquí hi ha una organització i la gent que hi ha aquí darrere són autèntics professionals. Jo recordo la darrera vegada que vam anar que el senyor Eduard Arrugà ens explicava que la persona que portava tots els moviments havia sigut, no sé si era expilot o ex-algú, vull dir que realment era una persona molt concentració i que sabia molt de què era el tema. No, és una peça clau.
Pilot no. O
algo així.
Havia sigut el cap de logística en l'aeroport de Barcelona de British Airways.
Sí.
L'aeroport. És a dir, tant per les persones com sobretot per la càrrega de les mercaderies.
Sí.
Aquesta experiència ha sigut molt valuosa perquè ajuda a una de les coses importants nostres, a ser àgils.
Mm-hmm.
És a dir, nosaltres els productes que rebem no és per tenir-los en magatzem.
El màxim de productes possible.
Han de sortir.
Perquè així, si surten, n'entren de nous.
Exacte. Nosaltres volem només tenir-los, comprovar que són comestibles, que per això tenim un departament de seguretat alimentària, i immediatament repartir-los, perquè les persones que els necessiten estan allà. La nostra voluntat és la de ser molt àgils amb la distribució.
Impressionant, senyora Parisi.
Sí, senyor Arrugà, vostè ens comentava que la seva il·lusió, i així mateix ho manifestava aquest mateix matí amb el president Puigdemont, és que es quedessin sense clientela, poder tancar un negoci del Banc dels Aliments perquè la societat ja no tingués problemes bàsic de tot tipus, però bàsicament alimentaris. Veient les dades que van sorgint cada dia a la premsa, em sembla que, malauradament, l'any que ve hauran de repetir. I per què ho dic en aquest moment en concret? Perquè, segons les previsions de la Comissió Europea, a Espanya, si no s'adopten mesures, hi ha un forat, bé, en temes econòmics, de 8.000 milions d'euros que s'han de corregir. Ja sabem tots que des de la Unió Europea ens marquen el dèficit, o tant percent de dèficit que ha de tenir cada país. Aquests 8.000 milions de dèficit del 2017 es poden corregir o per retallades, amb la qual cosa encara augmentaríem tota la pobresa, o bé avui mateix sorgia una possible solució, que no ho és gens de solució, que és augmentar l'IVA dels productes superreduïts, aliments, pa, llet, fruita, medicaments, passar-los del 4% o 10%. Això, amb tot el tema que estem parlant avui, de pobresa alimentària, de pobresa energètica que introduïa la moderadora en l'editorial, és un contrasentit. Malauradament, l'any que ve continuaran sent tant o més necessaris.
Estem parlant d'aliments bàsics.
Sí.
D'un 4 a un 10.
Sí,
d'aliments bàsics i d'altres productes.
No són bones,
com, per exemple, els llibres.
No són bones notícies, aquestes, de que es vulgui resoldre. Que estic d'acord que s'ha de resoldre. El tema del dèficit s'ha de resoldre. És a dir, no sols perquè ho digui la Comissió Europea, no, perquè no convé estirar més el braç que la màniga, perquè a la llarga després ho has de pagar o agafes un constipat i després la grip. No, el tema del dèficit s'ha de resoldre, però el problema és la forma de resoldre el dèficit. No es pot carregar...
La rapidesa.
Manem?
I la rapidesa, amb la que l'hem de resoldre, no?
Sí, però s'ha de resoldre ràpid, però s'ha de resoldre bé. És a dir, carregant el tema sobre impostos indirectes que afecten molt més a les famílies de classe mitjana-baixa i classe baixa que a les famílies de classe alta. Vull dir, això, evidentment, és una mala distribució de la forma d'utilitzar els recursos. No hem d'anar
a
gravar més els impostos indirectes. Perdó, hi ha una altra figura, que són els impostos directes, que s'hauria de fer molt més. Ja sé que és més difícil, perquè els que tenen més recursos econòmics busquen vies legals, algunes il·legals, però en general, diguem-ne, busquen vies legals. Aquestes vies legals s'han de taponar i demanar la solidaritat de les persones que tenen una major renda. Però també hi ha una altra cosa. Això des del punt de vista d'ingressos. Des del punt de vista de despeses, també s'ha de fer una certa redistribució d'anar a dedicar diners a allò que és més urgent. Exacte. I més social. No algunes despeses, com per exemple diré, armament, i altres...
O vies que no van enlloc.
Però hi ha despeses menys necessàries que aquestes.
Sí, els hi sembla bé, és un tema molt important. L'emplacem a l'Àgora, que comença d'aquí uns segons. Abans acomiado el nostre entrevistat com a entrevistat, però ens seguirà acompanyant a l'Àgora. Senyor Arruga, ha estat un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres com a president del Banc dels Aliments per presentar-nos el gran recapte d'aliments. Recordem als nostres oients que es poden apuntar i fer-se voluntaris, que els animem a fer-ho a través de la pàgina web www.granrecapte.com o a través del telèfon 93 346 44 04. Doncs seguirem aquí al Plusvàlua d'aquí uns segons.
Si creus que l'economia pot ser més humana i plena de sentit, Plusvàlua. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Fundació Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Sí. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
L'Àgora.
Doncs seguim aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel parlant avui de solidaritat, de pobresa amb el gran recapte, de pobresa amb la pobresa energètica. I se'ns quedaven molts temes per comentar. La senyora Raquel Parisi, economista, encetava d'alguna manera la caixa dels trons amb aquest... Bueno, probablement ho encetava el govern, no? El proposar doncs, que aquests 8.000 milions que cal retornar de dèficit doncs, s'haurien de tallar a través de la pujada d'impostos de productes superreduïts, entenem que són els de necessitat bàsica o culturals. Tenim amb nosaltres, com dèiem, la senyora Raquel Parisi, la senyora Elvira País, la senyora Mireia del Pozo, el senyor Eduard Arruga. Com veuen aquesta proposta del govern, que tenien moltes ganes de parlar?
Bueno, jo ho lligava una mica amb un tema que havia sentit ahir o abans d'ahir a la televisió parlant al senyor Eduard Arruga, que és la primera vegada que he sentit aquest concepte i volia veure si m'ho podia explicar una mica, que era el tema de que des del Banc dels Aliments, per incentivar les botigues i perquè hi hagi una bona col·laboració, vaig sentir que parlava d'un 10%. D'un 10% de les botigues. Aleshores, m'agradaria que ho expliqués una mica als oients.
Sí. Els punts de recollida, aquestes 2.600 punts que tenim a Catalunya, evidentment hem de reconèixer, i ells ho reconeixen, que es beneficien d'una venda addicional gràcies al gran recapte. Clar. Bé, nosaltres també som conscients d'això, i llavors els hi demanem dues coses. Una, que ens ajudin amb la logística. Com ha dit l'Elvira Pais, vull dir, és un tema molt important i que si no es fa bé pot ser molt costós. I en segon lloc també els hi demanem que en proporció, un cert percentatge del 10%, no és el 10% de botigues, sinó que és el 10% de les vendes que han fet addicionals, és a dir, del producte que nosaltres hem recollit, ens el donin addicionalment de forma gratuïta. És a dir, i això estan responent molt positivament. És a dir, la seva sensibilitat social no va a que la venda addicional sigui tota benefici, sinó que els hi demanem també que se solidaritzin amb nosaltres.
I que s'impliquin una mica.
I aquests productes addicionals no ens els donen ara, perquè, com qui diu, no ens fan tanta falta, sinó d'aquí 2-3 mesos, quan ja els haguem distribuït tots. Mm-hmm.
Que ens faran més falta.
Que ens faran més falta. Ens fan falta tots els dies.
Això està molt bé, és una molt bona iniciativa, perquè, per una banda, el ciutadà va comprar el que ell compraria d'habitual, que aquella venda, per tant, al supermercat ja la té assegurada, i després fa un gasto, una compra addicional per a aquesta gent que ho necessita. Per tant, al cap i a la fi, el supermercat acaba guanyant diners. Mm-hmm. Aleshores, que els facin implicar d'aquesta forma solidària, doncs és molt bo.
Sí, i la resposta és positiva.
Això és el millor.
Retornem una mica al tema dels impostos, que ens havia quedat obert, aquesta proposta sobre aquest retorn del dèficit a través de l'impost indirecte, és a dir, de l'IVA, pujant el IVA superreduït de productes bàsics, com són doncs, el pa, la llet o l'aigua, o, per exemple, també la cultura. No? Contradiu bastant amb la iniciativa doncs, de la proposta del govern d'aquí, de la Generalitat, d'aquesta llei d'acompanyament dels pressupostos, que d'alguna manera busca augmentar augmentar els impostos de productes de luxe, de begudes amb sucre, de la taxa turística, de taxa per creuers, d'algunes taxes que no toquin pròpiament a la ciutadania que més està patint, sinó a d'altres vies. És bastant contradictori.
Tothom... Passa que són responsabilitats diferents i tenen competències diferents. Per tant, sobre aquells impostos que poden legislar un govern o un altre, també ja ve limitat per llei. Aquesta és una primera explicació. Segonament, tot el que es pugui fer per recaptar més i millorar, que no sigui en perjudici de la classe mitjana o la classe baixa, no perquè la classe alta o anomenada classe alta us hi pugui passar de tot, sinó és per capacitat i pel que implica de greuge. Tot està bé, però si som realistes amb els números, del que estem parlant té una incidència tan mínima poder posar, que està bé, perquè a més hi ha un tema també de cultura gastronòmica, alimentària, amb sobrepès, que és un problema també molt greu i cada vegada va baixant més a l'edat que hi ha dels nens que van patint sobrepès. Posar un impost a les begudes ensucrades, tot el que són els refrescos, està bé. Ja es fa en països nòrdics, d'aquí ja ha vingut la idea, però la incidència és tan mínima que és com el formatge del ratolí. Això és una petita trampa per dir augmentem-ho per aquí, però això és, jo qualifico d'això, del formatge del ratolí com a petita trampa. Llavors, una altra mesura de poder compensar aquest IVA aquests impostos indirectes a través de l'IVA, que és un tema que no és progressiu, perquè tots consumim d'entrada, sobretot els productes alimentaris de primera necessitat, consumim de manera igual, tots mengem. No per ser més ric, teòricament, menges més quilos, igual menges productes més cars, no? Però vull dir, no menges més quilos. Per tant, el que representa d'IVA amb el total de diners que pots dedicar a alimentació, doncs té un percentatge molt més alt que les classes baixes, es compensa, diuen, amb bonificacions a l'IRPF dels trams baixos. Però aquí hi ha una altra trampa. Dos coses. Primera, els trams realment baixos ja no fan declaració de renda. Aquests... Apliquem altres mesures de renda negativa o altres conceptes que en aquests moments no estan establerts. O aquesta bonificació a la renda baixa, com que ja no les fas, ja no te'n beneficies. I, segon aspecte, aquesta bonificació, aquest avantatge o aquesta desgravació que se't pot aplicar, o el recuperaràs, o sigui, si estem parlant del 2017, o recuperaries quan fas la renda aproximadament al juny del 2018. Per tant, al cap d'un any i mig, un any vista, en canvi... el consum, o pagues el dia, que també per això li interessa més el govern, perquè recapta el dia.
Què caldria fer, per tant, amb aquesta ecografia que ens acaba de fer? Sembla que d'alguna manera defensi aquesta postura.
No, la postura del mentàlib, no, al contrari. Jo critico, o aquesta era la meva intenció, que es vulgui fer veure que d'un cantó augmentem uns impostos que ja venen compensats per altres vies. Diguem, la classe treballadora, perquè al fi i al cap són els que recauen la majoria afectats. Dels impostos, dels afectats, ja se'ls hi compensarà, no els hi suposarà un increment impositiu. Jo poso els meus dubtes. Mm-hmm. Tant de bo que m'equivoqui, eh?
Jo agafaria una mica el que va dir el senyor Arrugas. Sempre estem parlant de la banda dels ingressos i mai parlem de la banda de les despeses del govern. I ara hem llegit aquests dies que els consellers o la gent del govern augmenta els seus sous. També hem llegit que els ministres que acaben de ser ministres després passen a ingressar en una comissió, o sigui, continuen cobrant. Escolteu.
D'empreses que, a més, són claus en la gestió pública, com pot ser Endesa, Gas Natural...
Exacte.
Que ho hem vist aquests dies.
Doncs,
Telefònica...
Des de la part de la despesa, jo crec que s'hauria de fer una acció més seriosa, que no s'està fent. Cap govern la fa. Com dic, els sous d'aquesta gent, també dic les despeses que fan en vies, això que deia abans, que no van enlloc, en trens, en... Bueno, per què estem gastant en aquestes coses quan hi ha gent que s'està morint de gana? Doncs la redistribució jo crec que s'hauria de fer des del punt de vista de la despesa, també de l'ingrés, però de la despesa i no tant està culpant que si la gent de classe alta fa, no fa, deixa de fer. Em penso que és bastant populista, això.
Aviam, el que no pot ser és que s'estigui retallant o anant a pujar uns impostos amb algo tan bàsic com temes d'alimentació, que necessita absolutament tothom, o amb temes com la cultura. Ho sento, però no cal... Crec que això és un home més un o són dos. O sigui, si la nostra societat, la nostra gent no està preparada, no té educació i no té cultura, on anirem a parar? Això és un valor bàsic. És un valor bàsic de la mateixa manera que el tema del menjar és un dret fonamental. Aviam. Estem parlant de dignitat de les persones. Ja està. Jo crec que està tot dit, com a mínim per part meva.
Senyor Arruga.
No, estic plenament d'acord amb el que han dit les tres contertúlies. És a dir, no són bones notícies aquestes, les pujades d'impostos, com per exemple no ho és, i això té aspectes de la precarietat energètica, no sols per les persones que gairebé no tenen energia elèctrica o d'altres tipus, sinó, per exemple, per mi és un escàndol que per un producte com és l'electricitat, que en el fons bàsicament la paguem els ciutadans perquè les empreses, l'IVA de l'electricitat, el repercuteixen en els productes finals, doncs que tinguem un IVA del 21%.
És bestial.
Exacte.
És bestial.
És un producte bàsic, un servei bàsic.
És que hi ha gent que mor. Hi ha gent que mor degut al fred.
Avui
i aquí
tenim
ho tenim.
Una persona,
al final, sé que la factura d'electricitat és difícil de llegir, però el que és molt fàcil de llegir és que al final l'últim percentatge és el 21%. Sí. Pel 99% dels ciutadans. Hi ha un bo social que per tenir-lo has de, fer moltes declaracions.
I, Felip, encara més quan veus els beneficis d'aquestes companyies, perquè si veiessis que estan a la misèria o per tancar o perquè no poden pagar els seus treballadors, pots entendre, però quan veus els milions de beneficis...
Sí, però, Raquel, això afecta en el preu de l'energia, però l'IVA del 21% no és un benefici per les empreses elèctriques.
El preu de l'energia també hauria de ser un tema a considerar, som els que paguem més energia, més per l'energia de tota Europa.
Sembla que ens oblidem, quan parlem d'economia, ens oblidem de l'aspecte social.
Sí.
L'economia té un impacte molt directe i molt important sobre l'aspecte social.
Sembla que ens fixem en els números, no? Que haguem de fer comptes i diguem...
Sí,
no
en l'impacte d'això sobre les persones.
Mm-hmm. És que les persones ha de ser al centre degut a la realitat de les persones, s'ha de fer l'economia, els números, s'ha de fer la política, tot és entorn a les persones. Si no és quan ens perdem. És, per exemple, el 60% de les persones grans, és molt, un 60%, no arriba a final de mes. No poden pagar calefacció a casa seva, ja no entrem en aires acondicionats, però el 60%. I després podem parlar del tema de les famílies monoparentals liderades per les dones, que són les que més estan demanant aquest tipus d'ajudes.
Sí, sí.
Home.
Per això estem d'acord que l'econòmic, excessivament materialista, ens fa perdre la visió social quan l'economia hauria d'anar orientada cap a resoldre els problemes socials.
Avui Felip VI, el Congrés, ha obert doncs, la nova legislatura dient Espanya no pot negar-se a si mateixa tal i com és, entre d'altres declaracions. Què li auguren a aquest nou govern de Mariano Rajoy?
Poc temps.
Sí? Vostè creu que serà,
sí,
que serà curt?
Sí, perquè haurà de pactar moltíssimes coses, coses que no voldrà pactar. Pues, jo ho veig bastant complicat. Dos anys.
Vostè creu que tornem a tenir eleccions d'aquí dos anys?
Sí.
Aquí els pronòstics que es fan en aquesta taula passen.
Sí.
És així.
Sí.
Ens
no,
hi hem trobat.
Tothom està convençut que aquest govern no durarà gaire perquè tota l'oposició li posarà molt difícil. I el Partit Socialista, que és el que podria aguantar més aquest govern, té prou líos interns com per això a sobre recolzar el Mariano Rajoy, que tota la vida... No el Mariano Rajoy, el PP, diguem-ne, que tota la vida han estat els seus contrincats...
Arxienemics.
Arxienemics, sí.
Rivals, rivals.
Sí. Rivals polítics de històricament. Vull dir que amb la pressió de Podemos, amb, no sé, els independentistes, etc, jo penso que és bastant complicat.
De fet, avui l'obertura del Congrés ha estat sense els diputats i senadors d'Esquerra Republicana, Bildu i Compromís. Senyora Barici.
Mira, no sé, no m'atreveixo a dir si seran les eleccions d'aquí dos anys o no, però sí que lligant, que s'ha de pactar, i lligant amb el tema que portàvem dels impostos, un dels pactes, un dels 50 punts que va pactar Ciutadans amb PP per tenir aquest govern era aquest superreduït IVA, IVA superreduït, passar-lo del 4 o 7%.
És a dir, Ciutadans apostava per augmentar aquest...
treure el 4 i el 10, que són els dos d'aliments, i unificar-ho amb un 7.
Què voleu que us digui? Crec que la situació tant a Espanya com a Catalunya és difícil, són moments políticament molt complicats, d'inestabilitat, també a Europa. Acabem de veure també el que ha passat als Estats Units. Crec que hi ha un rerefons en els Estats Units d'un tema de valors, d'un tema educacional, precisament, en aquestes votacions. Però bé, tant a Catalunya com a Espanya, els partits que estan al govern és inestable, seran governs curts, penso, però dintre de tot, sí, com sigui, indiferentment que el govern que ara està governant, sigui PP o, ja us dic, qui fos, m'alegro que no anem a unes terceres eleccions d'aquesta manera tan seguida, perquè n'hem tingut dos i això no és bo mai per un país.
Però jo, en canvi, vull referir-me a les paraules del rei Felip VI. Ho sento, senyor Majestat, però no estic d'acord amb vostè. Espanya no pot dir, no pot negar-se a si mateixa tal i com és. És a dir, que sembla que vulgui mantenir l'Espanya actual. Perdoni, Majestat, Espanya ha de millorar. I Espanya ha de millorar molt. No estigui vostè tancat a la sarsuela. Miri la realitat, que hem de canviar i, sobretot, hem de canviar a millor. Si no, la situació per si sola empitjora.
Doncs amb aquestes paraules fantàstiques de moviment, de canvi, tanquem el plusvàlua d'avui. Senyora Raquel Parisi, senyora Elvira País, senyora Mireia del Pozo, senyor Eduard Arruga, ha estat un plaer tenir-los amb nosaltres avui, com sempre, amb el suport del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez dels Controls Tècnics i qui els ha parlat, Carla Gràcia. Ens retrobem dijous vinent, preparats pel gran recapte.
Moltes gràcies. Sometimes I overthink.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.